Fabricació pròpia.
Tothom, Miquel Iceta, ministre de Cultura i Esport, ha parlat avui sobre la marxa de Mapi León i Patri Guijarro de la selecció espanyola de futbol femení. Ha dit Iceta, hem aconseguit que no sigui causa de sanció, sinó de respecte. Potser sigui això el que necessiten les jugadores de la selecció, respecte. Per fi s'ha entès. Iceta, per cert, ho ha dit aquest matí, després de l'acord que han arribat de matinada les futbolistes amb la mateixa Federació Espanyola de Futbol i el Consell Superior d'Esports. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Molt bona tarda, fabricadors. Què tal, com esteu? Què, nois?
Ah,
què
nosaltres. Clar, és a nosaltres.
Des de l'any passat que no sé quan haig de parlar.
Clar, jo tampoc sé si et dirigeixes als oients o a nosaltres.
O a la peixera, que clar, també pot ser, perquè hi ha,
molta gent que ens
ara mateix.
Mira.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Mare meva, no hi cabeu aquí, eh? Tots fabricant, aquí, això és que... Una bona fàbrica. Marta Jarquera, sots direcció.
Què tal? Bona tarda.
Els guions, Candela Figueres i Ori Francisco, com esteu?
Ori.
A l'Ori, ja, cada dia, mira. La producció també en Ferran Capdevila, la vida pràctica i la traducció simultània, que ens va molt bé. Que, per cert...
Interpretació
simultània, la Marta Medina. Al món digital, Mercè Mondelo i Vanessa Carrasquilla, José Matosas i Paula Moreno, a l'Univers Sonor. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Segons ells, són cossos de personatges extraterrestres.
Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Vinga, 3 minuts que passen de 2:15 de la tarda. Passaran moltes coses en aquest dimecres 20 de setembre. Us hem preparat una fabricació pròpia, com sempre, farcidet, jarque de continguts fets a mida, continguts de quilòmetre zero, socials i d'actualitat. I sempre, sempre amb bon humor. D'aquí repassarem l'altra actualitat del dia. Avui, per cert, farem la digestió parlant de la Sociedad de la Nieve, que, com ja sabeu, com ens ha explicat el Toscano, ha estat l'escollida per l'Acadèmia de Cinema Espanyola per competir als Oscars. I ara què? Doncs haurà de passar un parell de filtres més per ser nominada finalment a l'Oscar.
Però ho tenim a tocar, eh?
Ja està, queda
bueno,
res.
Bueno.
Però és fotut, eh? Vull dir que aquests passos són importants. Ja ens ho
però
va
després
explicar
encara te n'alegres més.
Carlos Bayona.
Si fos senzill...
O et deceps
sí.
més.
Bueno, ho parlarem avui, a la digestió, i un dimecres que també, en un altre, sentit de les coses, parlarem també de salut mental. Què important és parlar de salut mental? Estarà amb nosaltres la Maria Vescomte. I a les 4... Ai, a les 4...
Canigó situa el segle XI als Pirineus. El protagonista de la història és el cavaller Gentil, que en un moment donat abandona les seves obligacions militars i és seduït per la reina de les fades.
Ja l'esteu escoltant, la veu de Catalunya. Visita el Fabricació Pròpia. Lluís Soler acaba d'estrenar fa pocs dies l'obra The Party, que podeu veure al Teatre Poliorama. Es tracta d'una comèdia, Jarque, que compta amb un repartiment excepcional amb Jordi Díaz, Biel Duran, Àngels Bunyalons, Caral Casasalles, la Montse Guaiar, la Marta Rivera i també en Lluís Soler. A les 4 conversarem amb l'actor sobre aquesta obra i també sobre la seva llarga trajectòria. Un dia en què també mirarem pel retrovisor de la Candela Figueres i també parlarem de sèries amb la Neira i l'Olga Vallejo, que, per cert, avui la Neira ens porta un recull d'aquelles sèries sobrevalorades, com per exemple...
Doncs La Casa de Papel,
aquella dels coreans, del Juego del Calamar, i moltes d'altres. Per cert, hi ha una enquesta, tenim una enquesta engegada a Twitter, a Fab Pròpia Estel, que doncs podeu escollir la que us sembli a vosaltres, doncs això, que voteu. Se n'ha parlat potser una mica massa. Voteu. Nosaltres ja ho hem fet.
Jo encara votat. No, però votaré ara mateix.
Ara mateix, eh?
M'hi poso. Pots Fab dir... Pròpia, has dit, eh?
Sí.
Fab
Pròpia Estel.
Fab Pròpia Estel. A
Twitter. Sí mateix.
Què? Diràs el teu vot o no, Francisco?
Sí, home.
Quin has votat?
Bueno, espera, que encara no hi soc.
Home, per favor.
Ai, no ens vol avançar.
Tu quin has votat?
Jo el Calamar.
Calamar. Jo La Casa de Papel.
No l'he vist.
Ja fas bé. Bé, en tot cas, tindrem nou pacient avui. A la Cheslong. Què, la tens o no el vot?
És que han posat Friends com a sèrie.
Ja, això sí, m'ha cridat l'atenció. Sí.
T'ha cridat l'atenció? Això és motiu de cese. Censura, no pot ser. Casa de Papel, estic d'acord. Casa de Papel. Sí, mira, foto. Pam.
Va, amb la Neira, cap a 4:45, que estarà repassant aquestes sèries sobrevalorades, sobre aquesta és l'opinió d'Helena Neira, i també la Olga Vallejo, que farem tertúlia. I, ai, perquè avui tenim nou pacient a la Cheslong. Avui s'estirarà el nostre canapé la periodista esportiva Isabel Bosch, que, per cert, aquest agost es va jubilar després de 40 anys treballant a TV3 i avui estarà al Fabricació Pròpia. Com sempre, repassant aquesta altra actualitat amb la realitat paral·lela de la Jarque, amb una notícia, Marta, que dius molt, molt esperada pels jubilats, eh?
Sí, perquè finalment torna la Imserso. Finalment els tribunals han donat la raó al grup Avoris, que són els que remenen les cireres en aquests viatges organitzats per gent gran. Un programa de viatges que arrencarà finalment la segona quinzena d'octubre i que compta, atenció, amb un total de 886.000 places dividides en categories una mica com el Trivial.
Ai,
d'acord?
A veure.
Tenim turisme de costa peninsular.
Val.
És tot un catàleg d'ofertes.
Val.
Costa peninsular, costa insular i turisme d'escapada, que inclou circuits culturals, turisme de natura, capitals de província i viatges també a ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. Aquí, per tant, canviaríeu de continent.
Claro.
Això, per tant, ja ho tenim. Però, clar, aquí el que interessa és què val viatjar a aquests destins. Doncs, en funció...
Concurs.
Sí, en primer lloc, què val això?
El preu
en
just.
Funció dels dies, clar, que viatgeu, mi, això és de calaix.
Clar, sí.
Però ja us avanço que és una ganga, és econòmic. Està de 10 dies, per exemple, 10 dies, 9 nits, Andalusia, Catalunya, Múrcia o València, amb transport inclòs, 290 euros.
Home, però saps per què és una ganga? Pel preu, pobres, de les pensions. Vull dir que
sí, estàs
tot nivellat.
Espera, espera.
A veure què passa, Aurí.
Val el mateix en Andalusia que a Catalunya?
Sí.
Això sí que és una ganga. O sigui, hi ha una diferència de preus. D'entrada, tu vas a un bar aquí a Catalunya i demanes una cervesa i no hi ha tapa.
Clar,
això d'entrada.
Però això d'entrada.
Això és veritat.
Clar, aquest anunci està com diguéssim, dirigit a tothom. Vull dir que...
Home, a la gent de l'Imserso.
Clar, sí,
clar, a totes les persones de tot el territori. Clar, jo he fet una mica de números i amb aquests preus als jubilats els surt gairebé més a compte viatjar tot l'any i allotjar-se a l'hotel que pagar el lloguer.
Clar.
És veritat o no?
Sí.
Perquè està caríssim. Però... Amics i amigues, les ofertes no acaben aquí. Estades de 10 dies, 9 nits, a Illes Balears, que això està caríssim, per 331 euros,
home.
I Illes Canàries per 430. També està... És molt
està
econòmic. Evidentment...
Per ells, clar.
Evidentment.
Que...
Sí, 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 però evidentment ja són uns preus que s'han calculat perquè ells ho puguin pagar i és realment llaminer. Repassem els destins de l'Imserso a Catalunya. Circuits culturals viatjaran o tenen la possibilitat de fer-ho a Calella i Castelldefels i a la província de Tarragona, doncs, Reus i Salou. Si prefereixen un destí de natura, doncs el destí escollit per Imserso és Pont de Suert, això és l'Alta Ribagorça, i com a capital de província, que això sempre queda molt bé i vesteix,
sí.
Girona.
I tant,
home. Girona. Molt econòmic, per tant, no perdeu el temps, apunteu-vos al programa i viatgeu. Ara bé, parem màquines, no sé si entre els destins heu trobat a faltar algun nom.
Ah, sí? A veure.
Però sabeu on segur que no podran viatjar els jubilats aquest any?
No, on? A on?
En España, en Oropesa del Mar, Castellón, se encuentra Marinador Ciudad de Vacaciones, en uno de los rincones más bellos de la Comunidad Valenciana, a orillas del Mediterráneo. Mejor ni lo sueñe. El complejo...
Doncs ni lo sueñe, perquè no... Pues que tampoc serà realitat. Las Vegas del Mediterrani amb vistes al mar, Marinador, ha tancat.
Què dius?
I ho ha fet, atenció, el titular és cridaner, però deixeu-me que ho desenvolupi. És una mica com l'impacte que vam tenir quan... Exacte.
Clar.
No tanca PortAventura, tanca per ara, però... Marinador, volíem dir, tornarà a obrir, eh? El que passa és que aquest any ho ha fet, com dèiem, Marinador ha tancat molt abans del previst. De fet, el complex tenia ja reserves fins a finals d'any, que finalment ara haurà de reemborsar als clients.
Cora.
Fet que, clar, per altra banda, doncs han encès totes les alarmes dels amants de les vacances d'alta intensitat, perquè a hores d'ara l'empresa encara no ha confirmat ni desmentit les causes del tancament anticipat ni la data d'obertura.
Molt estrany.
Si visiteu el web, podreu veure-hi un missatge de "Nos vemos a la próxima temporada",
carai,
anunciant
però...
ja aquest tancament.
Sí.
Una frase que, per cert, va donant voltes a la pantalla i destila ja aquesta essència hiperactiva del complex turístic, perquè a Oropesa de Mar mai res s'atura, tot està contínuament
sí,
en moviment.
Tot està en moviment.
Una frase que, com dèiem, ocupa aquest Marinador, volíem dir, ocupa 1,5 milió de metres quadrats i té també hotels, apartaments, balnearis, port esportiu, 7 parcs d'atraccions, ludoteques, 25 camps de futbol, segurament, centres comercials, botigues, restaurant, pubs...
pubs? Què són pubs? Harry, ara m'has deixat...
Pubs. Bars.
És que quan no l'embarga aquella dona anglesa, no sap parlar anglès.
Es farà en valencià. Sí. Rues d'animació i fins i tot espectacles diaris. Un espai, per tant, que hagués garantit el descans dels nostres jubilats, per sort, sempre ens quedarà a Girona.
Perdona, m'ha encantat. Què és un pub?
Doncs és un bar amb molts pufs.
Amb molts pufs. Fantàstic. Va, Marta, que avui també, en aquesta realitat paral·lela, hem conegut... Ai, com m'agrada aquesta notícia. La banda...
Espera't,
ai,
no et precipitis.
Ai, per què?
No?
Ah! Ai...
Un piro musical que ja us avancem, serà molt modern.
Per què m'ho fas, això?
Espera't, si l'any passat els 5 grans temes de l'espectacle van ser Roma, el feminisme, les òperes, la pau i la festa,
sí.
Aquest any, potser per qüestions de pressupost, ens centrem en una matèria que són les raves.
Moment.
Paco Pil, a veure, jo no... avanço que no sentirem a Paco Pil, però el piro musical de la Mercè.
A mi això m'heu venut diferent.
A veure, sigui... per començar, és una cançó il·lustrativa del que una mica del ventall...
Eclèctic.
Sí, per tots els gustos, diguem-ho
sí,
així.
Sí, sí.
Uns gustos que destilen aquesta essència una mica doncs, això de la ruta del bacalao. A veure, us agradarà saber que el piro musical d'aquest any l'ha dissenyat l'equip responsable del Sonar, el Festival de Música Electrònica i Experimental de Barcelona, que, com sabeu, doncs, aquest any va celebrar la seva 30a edició. Quan alguns pensàvem que l'època de festivals finalment s'havia acabat, perquè ja no podíem més...
Home, cansats.
Arriba el piro musical més festivaler amb caps de cartell dirigits clarament als ciutadans de la generació X. És a dir, la que hi ha nosaltres... Ja estem fora.
No.
Ja estem fora.
La Medina. La Marta Medina. Ah, tampoc. No, quina és? La Marta encara és més
amiga. És millennial, no?
La Medi.
Imagina't.
Zeta.
La Zeta. És la Zeta, és confirmat. Doncs mira.
Doncs mira, vagi per totes les generacions. Voleu saber a qui escoltarem el proper 25 de setembre
no
entre focs artificials? No, home, no. No és Paco Pil. L'escoltarem, per exemple, amb ella.
Home, a veure. Oh!
Yo no soy un idiota, soy tu pico chito. Pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan nena, soy como de rito. El mal de ojo que me mando, me lo quito. Yo no soy un idiota, soy tu pico chito. Pero tengo todo lo que tiene delito.
Això fa festa. Rosalia, abanderarà l'elenc d'artistes fets a Catalunya, que també comptarà amb un dels grans noms del moment, que és la Bat Yal.
Mare meva. Mare meva.
Aquesta noia, que per cert va donar suport públicament a les jugadores de la selecció espanyola en un acte presidit per Felip Sisè i Letícia després de rebre el Premi Talent Jove Internacional de la primera edició dels Premis La Vanguardia.
Aquesta setmana, sí.
I que serà una de les artistes que podrem escoltar, com dèiem, el Piró Musical d'aquest any. Tenim a Rosalía Batlló, i si el cartell d'aquest Piró Musical 2023 no us sembla encara prou llaminer, la següent proposta potser us acaba de convèncer, i és que també hi podrem escoltar a Maria Arnal. Sí.
Home.
Em deixes més tranquil·la.
Deixeu-me dir que els encarregats de reflotar la festa...
És xulo, Maria Arnal.
Mola, molt, sí, home.
Sí, sí. El que has dit, ara... és preciós, però potser es desmarca una mica d'aquest ambient festiu,
mitjana, potser,
que normalment però, doncs, el Piró Musical fa festa.
Una qüestió. Sí. O sigui, a mi m'heu venut una, el Piró Musical...
Però us agrada el Piró Musical, de debò?
A mi sí.
Preciós. Sí, superconvençut,
per què? Per què no t'agrada?
Sembla una farsa, home.
Per què?
Perquè els petardos no es pateguen
Els petards
no es pateguen al ritme de les cançons.
Però tu vas a...
Exigeixo una sincronia...
Tu vas a l'Avinguda Maria Cristina a veure-ho?
Barrans està enfadant.
Tu veus de prop això? No, perquè depèn d'on ho vegis, clar.
Jo hi he estat i no hi he tornat mai més, llavors vaig per la tele.
I per la tele... que és millor?
No, no, asseguro que duro 10 segons i dic fora. És igual de dolent que l'any passat.
Ja.
És la meva opinió, perdó.
A mi m'agrada molt, és molt emocionant. També hem de veure aquest any si amb les restriccions d'aigua les fonts de Montjuïc doncs, estaran en funcionament dels grans hits.
Però deixa'm anar a parar on volia anar a petar. A veure, i el Richie Sakamoto, on l'heu posat?
Bé, espera't.
Val,
espera't.
Oh, és que clar, diu, no, és que el Richie Sakamoto...
Com dèiem, estem escoltant a Maria Arnal, hem deixat el millor pel final, Mercè, el teu pianista.
El teu pianista.
El de casa teva.
El de casa teva.
El que tens el menjador.
Sabeu qui també hi haurà el Piró Musical d'aquest any? Els Pet Shop Boys.
Home.
Va, jo content, eh?
Preciosa aquesta cançó.
Home, estarà content, el Carlos.
Altres noms també són Björk, Aphex Twin, sí. Jeff Mills, banda sonora del Piró Musical, com dèiem, de la Mercè, que per cert, deixeu-me dir que darrerament corre un vídeo de l'any 94 de Björk i PJ Harvey fent una versió de I Can Get No Satisfaction del Rolling, que mireu, sona així. Esperem que pel Piró Musical escollin un tema allò més animadet, que sempre vulguis que no fa més festa. Mercè, arriba el teu moment.
Ai, a veure.
Deixeu-me també dir que el Piró Musical d'aquest any retrà també un petit homenatge al gran compositor japonès Ryuichi Sakamoto, que, com bé apuntava la Mercè també aquest matí, doncs ha desaparegut recentment.
Enorme.
Això sí.
Però reconeixeu, ho reconeixeu, no?
Aquí vull veure-hi focs artificials.
És una llegenda, Richie Sakamoto.
Això ens agrada. Després l'altre ja ve, no ho sé, ja veurem, que després ho fa i ho munta i queda preciós.
Ho veurem i ho jutjarem amb raó, amb coneixement de causa.
Exacte, sobretot tu, Eury.
Sí, jo potser m'he abraonat, m'he avançat. Amb prejudicis, vols dir?
Per què no hi anem plegats?
Anem-hi. Perdó. No, sí.
Si aconseguim portar el Francisco... Quants anys fa que arribes?
15, tranquil·lament.
15 anys?
Sí, ben bons.
Potser jo també. No.
És maco, és bonic,
és dilluns, per tancar les festes.
Hi ha molts problemes després per sortir. Tornar cap a casa amb metro... És
que tot això, jo ja com a senyor gran...
Tota aquesta logística... Dejar que una hater del Piró Musical.
No, a mi m'agrada molt quan hi vaig anar. No fa pas tant com nosaltres, No, deu fer 4 anys o així.
Ah, està molt bé.
M'encantar.
Vols dir que hi hem anat alguna vegada?
Sí, i tant.
Sí, per suposat.
Mira, aquest any hi tornarem vosaltres.
Va, doncs, fem-ho així.
Va, fem-ho. Doncs escolta, amb aquest Piró Musical de contrastos que ens ha presentat avui la Marta, que hem conegut justament aquest dimecres, acabem aquesta realitat paral·lela que ens presenta avui amb una darrera notícia.
Sí, perquè el nostre home ho ha aconseguit.
Hola, sóc Òscar Font. Jo us vaig dir que si em trobàvem amb Woody Allen, doncs que us ho comentaria, i efectivament ahir al vespre ens vam tornar a trobar.
Ai, Recordareu que dilluns vam parlar amb el músic Òscar Font arran de la visita a Barcelona de Woody Allen. En aquell moment l'Òscar no tenia clar si tindria l'oportunitat de trobar-se amb el director i finalment s'ha fet amb el seu objectiu, com podeu escoltar. La gran pregunta de què vam parlar,
clar,
cap sorpresa.
Per parlar de clarinets, que és el nostre. Vaig anar amb un clarinet molt estrany, un clarinet del model que toca ell, del sistema Albert, però és un clarinet metàl·lic amb unes característiques especials que ell, sé que aquest clarinet l'havia estat buscant durant molts anys. De fet, em va comentar, diu, amb 88 anys que tinc, l'he estat buscant i no l'he trobat mai. I, doncs bé, se'l va estar mirant, vam estar parlant també de les canyes que encara utilitza, perquè té un so molt particular amb Woody Allen, i llavors doncs, és que utilitza unes canyes molt dures, del número 5, i per la gent que toca el clarinet sabrà que és la canya més dura que hi ha, no? Però diu que no pot retrocedir, que si posa una canya del 2,5, doncs que ja no, que no pot tocar, que no hi ha manera.
L'univers de les canyes...
És un univers,
que és vast i per molts desconeguts. No per l'Òscar Font, com escolteu, ni en Woody Allen, que ells saben de què es parlen, hi ha aquesta complicitat entre ells. Amb tot, clar, la pregunta clau era si Allen tornaria a fer una pel·li a Barcelona, que era una mica el que es parlava o
que
no.
Que si era la darrera pel·lícula.
I l'Òscar, tal i com li vam dir nosaltres, li va treure el tema. Woody Allen... Li va dir això.
No vam parlar en cap moment de cinema, no em va dir si faria una altra pel·lícula aquí o allà, és que no en parlem. El tema cinema no entra a les nostres converses.
Clar, o es parla de canyes o es parla de cinema. No hi ha temps per tot i deixeu-me acabar aquesta realitat paral·lela amb una curiositat, i és que Woody Allen té molt bona memòria.
Sempre em sorprèn que se'n recorda del meu nom. Perquè, clar, un senyor que coneix a tanta gent, però sí, se'n recordava i sempre em saluda, un senyor molt, molt carinyós i molt amable.
S'ha de ser educat.
Sempre de ser educat. I amable.
Per cert, si voleu veure fotos d'aquesta trobada entre l'Òscar i en Woody Allen, ho podeu fer al seu compte, @OscarFont.
Va, 9 minuts, ens situem al punt de les 3. Repassada aquesta realitat paral·lela de la Harry, ara passem directament a un altre camp. Passem al camp de... No ens podem treure del cap, que això ja ho estem intentant.
Buida el pub.
Buida el pub.
He de dir que el veig millor, l'Uri.
Des que hem començat aquesta secció...
Estàs millor,
eh? Sí, estic millorant per
moments. Més descansat. No sigui això,
Crec que és exclusivament això, perquè una altra cosa no...
És que s'han de parlar, les coses, ja ho diem.
Sí, s'han de treure. Tot allò, cosa dolenta fora del ventre, doncs allò que tinguis...
Ja està, ja està. Què no et pots treure del cap, avui?
Mira, no sé si en sou conscients, però el dilluns, aquest dilluns, vam viure un moment màgic en aquest programa. Per il·lustrar el moment màgic.
Maco.
Estem en context.
Viatge en el temps, sí.
Cap a les 15:02 es van pronunciar unes paraules que han anat ressonant dins el meu cap fins ahir a la nit.
I a veure, la Champions, com es presenta?
No, home, és un 5-0 demà. És un 5-0.
Sí?
Són 5 gols més, ja per... Sí, per deixar les coses una mica clares. Ja. És un 5-0, són 5 gols més.
5-0. Oh, què?
Bravo, Búfalo.
Ningú li va prestar atenció,
ningú,
això,
eh?
I, ja.
I mira, Búfalo.
George va vaticinar el resultat del Barça envers amb una seguretat i una exactitud que espanten.
Sí. Home, sí.
Aquí ens ho vam prendre una mica tall de conya, fins i tot va passar totalment desapercebut, però crec que ens ho hauríem de prendre molt seriosament i demanar-li cada dilluns un pronòstic pel proper partit de Champions mentre juguem Champions.
Mentre duri.
Que pot ser aquí a desembre.
Però a mi em dóna la sensació que el Buffalo George, o sigui, és, diguéssim, al contrari que tu, em dóna la sensació...
Optimista.
Que ell sempre apunta cap a bé, saps?
Jo hi he parlat.
Que està bé, eh?
Jo he anat diverses vegades.
És necessari també aquest tipus de culer.
De part de, clar, seguidor del Barça.
Jo he anat diverses vegades a la Pepeta a fer una canya, no del 5, jo només conec les canyes de cervesa, i et puc dir que depèn del dia, depèn del tema, és més optimista o menys optimista. I amb el bàsquet és molt crític, ell, perquè ell critica molt els culers que només parlen de futbol.
Mira, recital europeu, eh?
I tant.
La sensació és que Buffalo George o diu 5-0 a favor o 5-0 en contra. No, és d'aquells culers també molt polaritzat.
No hi ha punt mig.
Que és molt optimista o molt pessimista.
Sí. Dit això, com bé sabeu, el Barça n'hi va clavar 5 ahir a l'Anvers. Mm. És la segona maneta consecutiva dels de Xavi Hernández i el culer de nou en Cuny ja està fent volar a coloms.
Ai.
És el que es coneix com a síndrome del primer triplet.
Y el año que viene vamos a seguir y vamos a ganar todo.
Todo.
Vamos a festejar todo otra vez. Muchas gracias por todo.
Todo.
Ai, quin moment, eh?
Quins temps, Uri.
Quan ho guanyàvem tot, quan hi havia Messi... Quan Messi corria, que això també la gent se n'ha oblidat.
Pobret. És veritat,
sí,
que
sí,
corria.
Sí, sí que corria, sí, sí. I força que corria. Ja. Per als culers que tenim consciència del Barça pre-guardiolisme, i sobretot pre-Wembley 92, som molt més assenyats, més prudents, perquè tenim memòria. No voldria pas posar aigua al vi, però posaré aigua al vi.
Ho faràs, no? Vull dir, encara que molt endavant, val.
Més que res per tocar de peus a terra, perquè s'ha guanyat a un Betis ple de suplents i amb una defensa formada per jugadors descartats del Barça, que si són descartats del Barça, ja, bueno... És que últimament no estem molt... Voy antes,
què,
que
vols, es diu. Què vols dir amb això?
Vull dir que quan el Barça descarta un jugador a dia d'avui, no fa 10 anys a època Guardiola, sí, és que això no val massa la pena.
Que però vols bueno, que truquem al Minguella?
Oh. Que teniu el Minguella per telèfon? Ah, company... El teniu preparat.
No, però m'imaginaria la seva resposta. De fet, li preguntarem ja dilluns.
Minguella va dir, diu, si tenim el City de, ai, sí, de cantera, com sí, dient, és impossible que fitxem bé, perquè el City, ell considera que no es descarta dels bons jugadors.
Parlem de Fèlix, a veure, de Joao Fèlix, no?
Joao Fèlix.
Què?
Oh, el mago Fèlix, com ha tingut també la Marta avui, m'ha enviat la portada del Mundo Deportivo.
Sí, bueno, ara era
el mago Fèlix.
Esperadíssim, no?, que fessin joc.
Ara es veu que és la nova estrella mundial. Un tio que no ha triomfat l'Atlético de Madrid i que el van cedir al Chelsea la temporada passada i que els anglesos els van tornar amb un llacet. I nosaltres ja l'estem posant a nivell de Leo Messi. Com us deia, ahir vam guanyar l'Anvers, que és un equip que no coneixen ni la família dels jugadors... Que això és així, que és...
Bueno, però
on
també
vas?
Està...
Vaig entrenar? A on? No ho sé.
Però aquests partits també s'han de guanyar, Uri.
Clar, sí. Ja sé que s'han de guanyar.
S'ha de passar per aquí.
Fa uns anys aquests partits els guanyàvem amb la gorra i no fa tants anys els perdíem, això és veritat. O sigui,
ara,
hem avançat,
ara.
És cert, hem avançat.
Bé, missatge positiu.
Veus? Jo, és que per això ha de fer teràpia, Mercè.
Clar, ja està bé, que vulguis el pas.
És un procés. Jo crec que estem traient conclusions molt precipitades. Fa dos partits, la colorada estava indignada amb el joc avorrit i intranscendent del Barça davant l'Osasuna, que va vèncer, però no va convèncer. Això és un dels tòpics del món de l'esport. Demano una mica més de seny i una mica menys de rauxa. Mantinguem sempre les expectatives baixes, en general a la vida, perquè així, quan ens ho pegues, és de més avall.
Consell transversal.
I en tot cas, si tenim ganes de gresca i xerinola, tinguem la precaució de preguntar-ho primer al pitonista del programa, que és Buffalo George, que de moment gaudeix d'un 100% d'efectivitat a les seves prediccions. Com a culer, bregat en mil decepcions, jo us convido a celebrar els triomfs del Barça
sempre,
amb mesura.
Sempre.
I amb un ritme una mica més contingut, que així ens estalviarem possibles disgustos.
No Richie Sakamoto, eh?
No ho saps? No, ho saps?
No, pensava que era una de les cançons del Pío Musical. No.
Però així és més fàcil de compassar els petards.
Fem una cosa, marxem a publicitat i a la tornada per última hora.
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. Radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia.
Un minut i ens situem al punt de les 3 del migdia, moment en què, com ja sabeu, connectem amb les nostres corresponsalies repartides per tot el territori català. Aquest dimecres podem dir que ja tenim a l'altre costat del telèfon, en connexió exclusiva per Ràdio Estel Fabricació Pròpia, en Jordi Coscollola, des de Can Magí de Torà. Jordi, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, aquí, des de Torà.
Què expliqueu des de Can Magí? Quin és el tema més comentat avui a la botiga?
Avui el tema més comentat ha sigut el tema dels preus de les vivendes i tot el tema aquest del lloguer. Aquí és una zona bastant forèstica, però sembla que cada cop pues, estem tenint nous benvinguts. I s'està movent bastant el tema aquest, eh?
Clar, no m'estranya.
Molta gent, que si hi ha algú per lloguer, si hi ha algú per comprar, i penses, hòstia, al final hauré de ser un immobiliari, no un carnisser.
Clar, anava a comentar, Jordi, que no m'estranya perquè saps que hi ha hagut protestes aquest matí a Barcelona.
Exacte. Jo crec que això també ha donat de què parlar aquí la botiga, avui.
I ha arribat fins a tot a Quitorà. Jordi, explica'ns una mica què ha sortit avui més, la botifarra o l'hamburguesa?
Avui el que ens ha sortit més aquí a la venda és la botifarra negra,
Botifarra negra, de dimecres.
Està començant a fer una mica de fred, ens ha plogut tota la nit i ara fa una plovisquejada maca. Mm. I sembla ser que la gent ja comença a voler fer caldets i brous i la gent està començant a tibar ja de producte més consistent.
Clar, per tant, mira, anava a demanar també la previsió del temps i del trànsit a aquesta hora des de Can Magí, quina seria?
Mira, ara mateix estem aquí a la zona de la plaça La Creu, estem a 24 graus, i el marcador de l'hostal Jaumet, que és a més a les afores, que hi ha un hostal ben maco, que també s'hi pot anar a dormir per 50 euros amb esmorzar inclòs, increïble, estan a 25 graus allà.
Carai, tu, quina diferència.
Sí.
Doncs escolta, jo crec que hem de tallar ja aquesta connexió. Moltíssimes gràcies. No sé si hi ha algun altre tema també s'ha comentat aquest matí.
Bueno, tot bé. Això de la selecció d'aquestes dues noies que ara han dimitit, però aquí també es va parlant d'això una mica, però mira, que a cadascú que doni la seva opinió i que vagi tot endavant. Lo important, que es faci bon futbol i que jugui al camp.
I que respecti, Jordi.
Exacte, i que respecti molt tant les jugadores com a tots els que ens estan dintre de la federació. Que puguin fer, que tot això pugui donar bon resultat al final.
Jordi Coscollola, moltíssimes gràcies des de Can Magí de Torà per aquesta penúltima hora.
Gràcies a vosaltres, Cadena Ser, per la confiança.
A veure...
Què ha passat aquí?
Coscollola. Ha penjat ja, no? A veure... Demanem respecte.
Ara?
És que, clar, ja està penjat.
Ha dit la frase, ha penjat i ha marxat corrents.
Ho ha dit ràpid.
Jo crec que ho fem tant i també que...
Està dissituat,
un prestigi ja de Cadena Ser.
Cadena Ser, diu. Això... Ja veurem si el truquem la setmana que ve.
Però...
Mira, fem una cosa. Jo crec que ha arribat ara... Us heu quedat molt callats,
És que... Home,
clar, jo m'he desubicat totalment.
Dic, on som?
Esteu a Ràdio Estel, fabricació pròpia. Dos minuts que ha passat de les 3. Ara sí que és el moment de repassar les notícies vintage amb la Candela Figueres.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia a Ràdio Estel.
Doncs avui viatgem el 20 de setembre de 1934. Era dijous i la portada de La Vanguardia hi havia un anunci de Snobit, una verdadera revolució en el procedimiento de afeitarse.
Va arribar el tiet amb barba llarga, els avis feien dinar especial. I va dir, nens, esteu morenos.
Coneixeu el producte Snobit? Us
no.
Doncs l'hauríeu d'estar coneixent tots.
Home, sobretot
ja.
L'Uri.
Què? Tu portes barba. T'has volgut afaitar mai?
No. Uf, quina mandra afaitar-me, quina mandra... És que em pica la cara després. Recordeu allò de Sol en Casa? Del
que
fa,
sí. Queda com irritat.
Sí. Però a més Snobit no t'hauria quedat la cara irritada. No, perquè és un maravilloso descubrimiento que gràcies a les largues i costoses investigacions de laboratorio havia aconseguit allò impossible, suprimir el uso de la navaja de afeitar.
Com?
Com es fa això?
Vaja.
Doncs he llegit tot l'anunci i no me n'he acabat d'enterar, no m'ha quedat clar, però sembla ser que era una espècie d'escuma o polvos que es posaven a la cara i et cangrenaven el cabell.
Directament et deixaven la cara en carn viva i després ja no t'havies d'afaitar.
No hi havia cabell. Oh, miracle, se siente. No tens cara, no tens cabell. No, per sort el pot s'enviava amb un tríptic superimportant.
Tríptic.
Folleto, en castellà, amb un tríptic.
Bueno, però que a vegades és només, diguem, una pàgina, però tríptic, però com es diu? 3, com a mínim.
Doncs aleshores, com es diu una pàgina només d'informació?
Un fullet, no.
No,
sí, vols dir,
no.
Potser que no. Mira, això li hem de preguntar al
Prospecte.
Virgili.
Prospecte.
Ah, mira, un prospecte, sí. Com si fos un medicament. Doncs sí, perquè indicava...
però res, el res més lluny.
Perquè jo me l'he imaginat plegat en tres, d'acord?
Ah, clar, clar.
Perquè indicava el modo d'empleo, val? I també era un certificat de garantia, de manera que en un principi no havies de patir riesgo alguno para usted hacer un ensayo.
No, no, clar, per això hi havia el prospecte.
Abraciones, eh?
Perquè no era gens perillós.
No era gens perillós. A mi m'agrada perquè aquest riesgo alguno para usted hacer un ensayo sembla que l'hagi escrit directament en el Yoda, el mestre Yoda, que, si us en recordeu, molts pèls no tenia.
No, exacte. No?
Pocs, molt pocs.
Vull dir que potser...
Sí, garantia d'èxit.
Potser alguna cosa tenia a veure i estem lligant passat i present i futur. Bé, el pot portava una cantidad suficiente para aproximadamente 2 meses de tractament. Vull dir, actualment, quan et dura un pot? Si t'afaitessis, que no t'afaites,
no.
Quan dura un pot?
És que no, fa...
No t'has afaitat.
Dècades que no m'he afaitat.
Dècades?
Juro. Amb espuma? Oh, no, home, què va.
Però te la vas arreglant.
Sí,
clar,
jo m'ho rapo amb la maquineta de rapar, bàsicament.
Sí. Bé, doncs no sé quan dura un pot, si algun oient ens està escoltant.
Dura molt, amb, molt, molt.
Amb escuma. Aquest durava 2 mesos i costava només 6,50 pessetes. 7 si ho feies per contrarreembolsament.
Ah,
clar, sempre hi havia
visum,
aquest plus.
El visum de l'època.
I tenies, com ells diuen, 2 mesos d'ensaio i error, a veure si sabies al final fer utilitzar aquest producte.
O sigui, no s'acabaven de mullar, no? El prospecte, et donaven aquest marge, com de dir, aquest és el temps que tu trigaràs a aprendre com funciona.
Bueno,
ja t'ho trobaràs.
Clar, el pot durar 2 mesos i tu, doncs, tens aquest temps per riesgo alguno per a usted hacer un ensayo, m'entens o no? A més, l'anunci aportava cartes de testimonios sacados al azar d'entre tots els muchos que recibimos todos los días.
Clar que sí,
la típica carta, a l'atzar, per verificar el miracle barbil de Snobby. Us en llegeixo només una, perquè us en prometo que l'anunci em portava 8 o 9. Posa música de llegir cartes d'afaitar, Paula.
Si no me querés, te corto la cara con una cuchilla de esas de afeitar.
Quina cançó d'afeitar més interessant, Paula. Va, la carta comença dient: he de manifestarles que del fracaso de Snobit... Ai, del fracaso no, del frasco. És que veus...
Ah, clar, noia.
Ja està, directament.
És que ja us estic... Soc tendenciosa. No. Diu, he de manifestarles que del frasco de Snobit que me enviaron he repartido algunas fracciones entre el personal facultativo de este dispensario. Clar, un dispensari, sabeu què era, no? Era un típic lloc on s'oferia tractament mèdic. Mm. I està clar que aquest senyor sabia que era estrany que un producte d'afaitar eliminés el pèl sense cap tipus de fulla, sense cap tipus de ganivet, sense res que tallés.
Desconfiava.
Així que va pensar, saps què? Si és una estafa i he d'acabar amb la cara desfigurada, no vull ser l'únic.
No vull ser
la guilla.
I ho va repartir entre tots els seus companys de dispensario, una tècnica poc ètica però efectiva, i la carta continua dient: después de usarlo, me han hecho grandes elogios de él, hasta el extremo de que uno de ellos, que ha marchado hoy a su pueblo con permiso, vull dir, no us penseu que deixo marxar els meus treballadors sense permiso, se ha llevado una pequeña cantidad de polvos para regalarlos a su padre y sorprender a los amigos con este nuevo método de afeitado.
Imagina.
Alerta, que Snobit ho peta al poble, és el regal de Reis que tothom vol, és el pernil o les neules que ningú deixa escapar damunt d'una taula de Nadal. Vull dir que ho va patar.
I què se n'ha fet d'això, si era tan efectiu?
No, perquè és mentida, Uri.
Vale.
Perquè no és veritat.
La veu del poble.
A més, em fa molt gràcia això de... Se ha ido al pueblo... Aquest home està de baixa perquè se li ha cremat la cara.
Ara s'ha anat a fer cures al poble.
Home, tu diràs.
També us diré que tots els bons productes a vegades desapareixen perquè necessitem d'altres que s'utilitzin més.
És això de l'obsolescència programada.
Aquí no hi havia ni obsolescència, o sigui, ho feies una vegada i ja no tornava a créixer mai més.
Clar.
Va, s'ha de dir, no, ara, en sèrio, que els anuncis de l'època eren estranys, perquè hi ha un altre anunci en el mateix diari que resa. En Mallorca se dan parcel·les de terreno gratis. Se'ns cola l'Snobit per aquí.
És que no vol marxar.
No vol marxar.
No vol tocar el dos.
No. Bé, no sé si ho heu sentit bé, però diu gratis.
És impossible.
Gratis. Regalades.
Gratis.
Terrenys sencers.
I tampoc fa tants anys, això.
No. Estem parlant de l'any, espera que ho tenia aquí apuntat, 1934.
Fa 4 dies.
I com les podies aconseguir? Doncs et posaven un problema matemàtic i tu el resolies.
Ah,
i si el resolies, doncs ja tenies un hermoso lote de parcel·les.
El problema... Em retiro com a candidat.
Però era difícil o no, el problema?
A veure, no he intentat fer-lo, però el problema... Perquè jo sóc de lletres i per mi un problema matemàtic em comporta un any clar, de feina sencera...
Preferiries pagar directament, no?, el terreny a Mallorca.
Totalment. Mira, preferiria guanyar-me el sou amb lletres i pagar el terreny i intentar resoldre-ho. El problema matemàtic era una espècie de quadre de sudoku, però només amb tres caselles. Mm. Us heu d'imaginar, doncs, el típic quadre. Mm. I l'havies d'omplir amb números diferents, de manera que tots els totals, tant en diagonal, vertical, horitzontal, et donés 15. I quan et donava 15 tot... Aleshores, enviaves el cupó en una direcció de Mallorca o d'on fos, i el terreny, en principi, optaves a que fos teu.
Ah, llavors hi havia sorteo.
El mecanisme, en principi, era senzill.
Sí, no diu que hi hagués sorteo, sinó que optaves a tenir un terreno. Com? No ho sé, perquè hi ha una lletra petita que diu «Nos reservamos el derecho de anular esta oferta en cualquier época y sin aviso».
Home, està molt bé.
No. Ara imagineu-vos que jo estic un any allà dalt de la que te pego, intentant adivinar el problema matemàtic... I després em diuen que no.
Que no, que ja està, que s'ha
acabat. Que ja arriba la Mercè abans o que no, que s'ha acabat. Sí. Va, deixem Mallorca i passem als Estats Units perquè allà es plantejaven implantar una setmana laboral que ja m'agradaria a mi tenir aquí. No me gusta el trabajo, nací cansado. No me gusta el trabajo, nací cansado. I és que els americans estaven pensant d'implantar la setmana de 30 hores en 5 dies, sin disminuir los salarios.
Com? Això està molt bé.
Això està... Jo començava a aplaudir només llegint el titular. La mesura l'havia anunciada el general Johnson perquè, según nuestros cálculos, aun cuando se restablecieran las condiciones prósperas de los años 1928 y 1929, quedarían todavía 4 millones de hombres sin ocupación. I clar, l'única manera de resoldre el problema era reduir la jornada laboral a 6 hores. O sigui que, amics, no és que volguessin que la gent tingués més bones condicions laborals
no.
I que pel mateix sou treballessin menys. No, és, intentem que tothom treballi amb el mateix sou i reduint-li la jornada, donar més llocs de treball, que dius, mira,
no,
jo... A mi on he de firmar, ara mateix?
Sí, sí.
En fi, va, acabem amb una mininotícia amb un títol més èpic que el seu contingut, ja us aviso, que és La persecución de los delincuentes. Us he dit que el titular és molt millor que la notícia, perquè la notícia comença dient «Fueron detenidos en la madrugada de ayer los componentes de una banda de ladronzuelos».
Ladronzuelos.
Que ellos mismos se titulaven atracadores. Amb què quedem? Ladronzuelos o atracadores?
No és ben bé el mateix, no?
Quan els van a detendre va dir «No somos ladronzuelos, som els atracadores».
A mi me dices «por el nombre» o «no me detienes». Però bé, desprestigiar-los ja des del segon 1. I continua... dient que todos ellos han confesado los robos que han efectuado y la policía ha logrado recuperar, atenció, un motor eléctrico, dos grandes latas llenas de lubricante, diversas herramientas y una correa de transmisión y otros objetos. O sigui...
Molt mecànic, sí.
Exacte! Aquí està, Mercè, que no eren ladronzuelos ni atracadores, eren mecànics. Van detenir una banda de pobres mecànics que, clar, es van quedar atònits, van dir...
O bacán, clar.
Què has de fer, si no, amb un lubricant, herramientas i correas de transmissió? Jo no vull imaginar res més que no sigui...
No.
Un mecànic, perquè si no em fa patir. Bé, en fi, mecànics o no, van acabar a la presó aquesta banda de ladronzuelos o petits atracadors.
Doncs fet aquest repàs de les notícies vintage, déu-n'hi-do quina alta actualitat hem tingut aquest dimecres, eh, Harke? Amb 3 minuts i ens situem a un quart de 4. Marxem a publicitat i a la tornada avui amb qui toca fer la digestió?
Doncs amb Pepe Nieves, que és presentador i director de La Claqueta, per parlar del film de J. Bayona, La Sociedad de la Nieve, que sembla que anirà als Oscars.
L'haurà vist, el Pepe
Nieves? Li preguntarem.
Vinga.
Ràdio Estel. Descarrega't l'app de Ràdio Estel i no et perdis res. La trobaràs com Ràdio Estel Oficial i t'hi esperen tots els nostres podcasts, els programes que t'has perdut, la ràdio en directe, el canal Ànima Estel i molt més. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app.
La nostra manera d'entendre el món canvia al llarg de la vida. La cultura ens ensenya a mirar i també ens canvia radicalment. A CaixaForum volem estar al teu costat en cada moment. A través de la cultura i la ciència et volem ajudar a entendre el món on vivim i també a qüestionar-lo. Descobreix amb nosaltres la nova temporada 2023-2024. Creixem en la cultura. CaixaForum. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
canviat ja de tècnic. Tenim a la Paula Moreno, als efectes sonors. Aviam, Paula, com va la cosa aquest dimecres, no fos cas. Que, per cert, jo no sé si la Paula i els nostres oients, de ben segur que els nostres oients... T'ho pregunto tu, Harker, que tu tens ara veu.
Interpel·la'm.
Com has passat la nit? Perquè...
Doncs mira...
Llams i trons, eh?
En concret, un tro que ha caigut, els que sou de Barcelona, diguéssim, per la zona de Gràcia i voltants, no sé si haureu notat, els vols de les 4 de la matinada, un tro que jo crec que, no ho sé, a la gent de Girona també els deu haver despertat, perquè ha estat, semblava que hagués caigut doncs, al mig de Plaça Catalunya i que, bé, que hagués quedat la ciutat devastada. Espectacular. Doncs no em trec la por del cos.
No et treus encara la por del cos. Déu-n'hi-do, la que... Sí que ha caigut bastant fort, un patac d'aigua.
Sí, sí. No l'heu sentit, per Sarrià?
Jo no l'he sentit.
Tu també tens un bon son, eh?
He sentit una alarma, però mira, el tro no. En fi, una altra notícia que hem sabut aquest matí és que, com ja sabeu, l'Acadèmia de Cinema Espanyola ha triat la Sociedad de la Nieve per representar Espanya als Oscars. Encara hauran de passar, com ho dèiem abans, Harker, doncs un parell de filtres sí. més per saber si està nominada definitivament com a millor pel·lícula internacional. Mm-hmm. Però, clar, els crítics que l'han vist, tot i que no poden dir gran cosa, coincideixen, això sí, bastant amb les possibilitats de la pel·lícula de Juan Antonio Bayona.
Pregunto para quién serán esas imágenes. Tal vez sean para nuestras familias. Volveremos a vivir en su imaginación. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
El film de J. Bayona s'ha imposat a les altres dues preseleccionades per l'Acadèmia Espanyola. Mercè, que eren, si ho recordes, 20.000 espècies d'abejas i també Cerrar los ojos. Falta ara, com tu apuntaves, superar aquest parell de talls i ja quedaran mans dels acadèmics de Hollywood la inclusió definitiva d'aquesta Sociedad de la Nieve entre les 5 finalistes a, com deies, pel·lícula internacional. Produïda per Netflix, La Sociedad de la Nieve, es basa, com ara podíem escoltar, en aquesta recreació de l'accident aeri d'un grup de rugbi de l'Uruguai, als Andes, això parlem de l'any 1972. Podem dir que és un remake de Viven, pel·lícula que ja fa anys, del 1993, que ja va tractar doncs, aquesta tragèdia i amb molt encert. Bayona, en aquesta ocasió, es centra en l'experiència dels 16 supervivents amb els que ha tingut doncs, moltes converses. El resultat sembla ser doncs, que és una pel·lícula molt humana, que ens acosta la tragèdia doncs, de tots aquests supervivents.
És que ho dèiem, perdona, però que ha estat tothom que l'ha pogut veure, que ha tingut la sort de poder-la veure. Em sembla que deies, no?, que... En principi s'estrena al desembre, però encara sí. No hi ha data. Estan meravellats.
De fet, fruit d'aquesta estupefacció, també recordem, o no cal oblidar, aquest moment que es va viure a Venècia.
Molts aplaudiments.
Eren, no? Volíem recollir aquests aplaudiments, que un aplaudiment, una ovació que va durar...
No, digues.
Ser una ovació de 9 minuts sí. que va rebre emocionadíssim l'equip de la pel·lícula després de la seva estrena al festival.
I te'n recordes que el Bayona, que el tindrem aquesta setmana, el Carlos Bayona, el germà de Juan Antonio Bayona, Carlos Bayona, que també ha participat a la pel·lícula, ens deia l'altre dia que ho recorda aquesta... ovació, que va ser espectacular.
Sí, sí, de fet, el vídeo que corre per les xarxes, doncs es veu, membres de l'equip visiblement emocionats, i això, un aplaudiment de 9 minuts amb un festival de referència, com és el Festival de Cinema, doncs és molt significatiu. Sembla que ara sí que tenim el tall d'aquesta ovació. En fi, molts aplaudiments, com apuntaves tu també, Mercè, llàgrimes per part de molts dels membres de l'equip. I és per això que avui, després de conèixer aquesta notícia, aquest pas endavant que ha fet la Sociedad de la Nieve del Bayona, hem volgut parlar i convidar Pepe Nieves, que és periodista especialista en cinema i està al capdavant de La Claqueta, el programa de cinema de Radio Marca, que, per cert, porta 40 anys en antena, que això també és meravellós. Pepe Nieves, bona tarda.
Hola, molt bona tarda i encantat de saludar-vos.
Pepe Nieves, si em permets, que és una... Pepe, ja no sé com ho rebràs això, però ets una llegenda, Pepe Nieves.
Gràcies, però jo em considero simplement una persona que li agrada molt la ràdio i el cinema.
I ho sabem, i ho sabem. Ja saps que aquesta casa també t'estima moltíssim, Pepe.
Moltes, moltíssimes gràcies, per les vostres paraules.
Clar, ara apuntàvem, també a l'inici, ara parlarem de Bayona, però és que, esclar, 40 anys en antena parlant de cinema és una fita pràcticament exclusiva. Com valores aquesta trajectòria de 40 anys i que encara seguiu al peu del canó parlant de cinema, Pepe?
Ho valoro com una sort i un miracle que a vegades et dona la vida, no? De poder, d'alguna manera o altra, aguantar fent el que a tu t'agrada i que, a més, en aquest cas, hagis tingut la sort de gent que, d'alguna manera o altra, prenen decisions i t'han, d'alguna manera, deixat que segueixis fent allò que més t'agrada, que és fer ràdio. I si a sobre faig ràdio parlant de cinema, que és l'altra gran passió, pues, no puc dir res més que gràcies.
Pepe, això no es considera treballar, gairebé. No sé si computaria, eh?
No ho sé, no ho sé. Jo m'ho passo molt bé. O sigui que, i l'ideal en una feina és, primer, que t'agradi molt i que t'ho passis bé el dia. Que comenci a agobiar-me a d'alguna manera o altra, a no disfrutar amb el que faig, ho deixaré amb tota la tranquil·litat del món i ja està.
Deixa'm dir, Pepe, que vosaltres gaudiu molt fent el programa i els que us escoltem també gaudiu molt escoltant-vos. Clar, ara dèiem, 40 anys en antena. No sé si has vist la pel·lícula, Pepe?
Sí, he vist la pel·lícula, el primer pas que va fer per amics únicament al Jota, i bueno, va deixar absolutament amb la boca oberta, perquè li vaig dir amb ell personalment posteriorment que tenia la sensació aquella de que vaig a veure una peli que ja me sé de memòria, perquè en el seu moment ja vam veure Viven, va fer també una sèrie, o sigui que és una història que d'alguna forma o altra ja forma part del nostre context cultural, i deia, no sé què més ha pogut explicar Juan Antonio, i ha aconseguit explicar una història més completa que la que viven, on tenen molt de protagonisme aquells que ja no hi eren en el moment de la salvació d'aquests 17 nois, tots aquells que van morir durant aquells 2 mesos i 15 dies o 10 dies que van estar en aquest cas a Los Andes, i ha aconseguit fent-ho de nou com ell sap fer millor les coses, per un costat amb espectacularitat, evidentment, amb una manera de filmar que hi ha poca gent en aquest país que filmi com firma Bayona, i sobretot amb molta humanitat, perquè els dona molt de protagonisme i sobretot una capacitat per intentar entendre el que els va passar i per intentar que tots tinguin el seu protagonisme, no només els que van sobreviure, d'una forma realment brillant.
La sentir això d'una persona com tu, Pepe, que porta tants anys al sector i que ha vist tantes pel·lícules, que ha vist tant cinema, doncs encara ens sembla més possible que Bayona finalment guanyi aquest Òscar. Creus que té números d'endur-se l'Òscar a millor pel·lícula internacional?
A veure, per començar, tindré que aconseguir estar entre les 5 nominades. Jo crec que entre les 15 nominades no tindrà cap problema. Hi ha que recordar que al cine espanyol hem estat quasi, si no recordo malament, 10 o 12 anys enviant pel·lícules molt notables, fins i tot pel·lícules, per exemple, alguns títols de Pedro Almodóvar, que no han estat triats posteriorment i no han entrat entre les 5 finalistes. Aquest any té un avantatge a Netflix, que estarà promocionant la pel·lícula perquè és una inversió important d'ells. Per tant, no li passarà com li va passar en el seu moment, en aquest cas a l'Orfanato, que no va aconseguir arribar-hi. I llavors, en aquest cas, jo crec que té més possibilitats d'estar entre les 5 finalistes. I després, que la elecció de l'Òscar a la millor pel·lícula estrangera és la més complexa de totes, la monten, es monta mitjançant una sèrie de, d'alguna forma, comissions que s'encarreguen d'un grup de pel·lícules del seu visionat, de la seva puntuació, i després, doncs, surten les famoses 15, i després de demostrar que tu has anat al cine a veure aquestes pel·lícules, aquestes 15, tots els que vagin a votar, cosa que no demanen a les altres categories, no? Se dona per suposat que la gent les ha vist. Per tant, és un procés més complex que el de millor pel·lícula o el de millor actor o millor actriu.
No ho tindrà senzill, això està clar, Jota Bayona, però sí que és veritat que bé, avui llegíem aquesta notícia, doncs, i ens hem alegrat que com a mínim hagi passat aquest altre filtre. Som, la pel·lícula, en qualsevol cas, és una mica més a prop d'aconseguir finalment aquest Òscar. Creus, Pepe, que aquesta, La Sociedad de la Nieve és la millor pel·lícula del director?
A veure, jo crec que La Sociedad de la Nieve és una gran pel·lícula. La millor pel·lícula és complicat, no?, perquè realment Lo Impossible ja era una excel·lent pel·lícula i a sobre no va funcionar, no va anar bé a Estats Units, entre altres coses perquè la distribuïdora no va creure en ella i va fer un estreno una mica erràtic, no? Però gràcies a Lo Impossible va aconseguir fer el Jurassic World, Spielberg la va veure i li va dir, i li va demanar concretament si volia fer, en aquest cas, el Jurassic World. Per tant, és complicat de dir si és la millor. És una gran pel·lícula, de nou, de Jota Bayona, que té una mirada cinematogràfica absolutament espectacular a l'hora de filmar i, sobretot, a l'hora de dirigir actors. Com estan tots els actors, nanos, sobretot molt joves, desconeguts, molts d'ells a la seva primera pel·lícula. Fins i tot m'explicava que hi ha un d'ells que es va primar com en 4 mesos 26 quilos per les escenes finals de la pel·lícula, pràcticament menjant una poma cada dia. O sigui, coses, esforços com aquells que recordem tots del Robert De Niro quan s'engreixava o s'aprimava, depenent de les pel·lícules, no? Jo, per mi, és una de les seves millors pel·lícules perquè... possiblement quasi totes les seves pel·lícules a mi personalment m'agraden força, possiblement perquè sóc amic d'ell.
Això ajuda, això sempre ajuda.
Una mica esbiaixada, no? Però crec que és un gran narrador.
Parlaves d'aquesta pel·lícula, de La Sociedad de la Nieve, espectacular, que també retrata aquesta humanitat darrere els personatges, fet que també, o dues de les grans característiques també de Lo Impossible, recordem amb Naomi Watts i també Ian McGregor, que com apuntaves tu, doncs va ser una pel·lícula que no va tenir l'èxit que s'esperava potser als Estats Units. Creus que, a diferència de Lo Impossible, La Sociedad de la Nieve sí que és una bona candidata també a triomfar als Estats Units i que això podria acabar determinant la seva nominació final a l'Oscar?
A veure, tot dependrà del que faci Netflix, perquè a priori sembla ser que Netflix estrenarà la pel·lícula a Espanya, perquè és el país on ha nascut Jota, l'estrenarà en cinemes. Cal veure si als Estats Units farà el mateix, això no se sap encara, o si anirà directament a la plataforma i l'estrenarà d'una forma tècnica a Los Angeles i Nova York per poder aspirar a les estatuetes d'altres categories de l'Oscar, no? Tot dependrà. El problema d'avui del cine d'avui en dia és que aquesta manera de fer d'estrenar i que les plataformes pràcticament cada vegada més es reservin títols importants a les seves, per les seves plataformes i que no passin per cinema, com tal, evidentment, d'aconseguir moltes abonats més dels que ja tenen, doncs se pot perjudicar en aquest sentit aquesta sensació d'èxit que cada vegada és més complicada per al cine d'avui en dia, que es consumeix amb una velocitat increïble, cosa que no passava fa 20 anys, per exemple, no? No hi havia aquesta manera de consumir per part de tothom de manera tan brutal que pràcticament a les 2 setmanes havies estrenat una pel·lícula pràcticament ja ningú se'n recorda d'ella. O sigui que és complicat, és complicat, però bueno, confiem en que vagi tot molt bé i si no, Jota ha tornat a fer una gran pel·lícula i ha tornat a demostrar que darrere les càmeres possiblement actualment és un dels millors directors de cinema que hi ha, no només hi ha en aquest país, sinó al món.
Mira, Pepe, hem d'anar acabant, però a tu apuntaves el paper que han començat també a jugar les plataformes, com ara, per exemple, Netflix. No sé si avui es pot entendre el món del cinema deixant de banda doncs, aquestes grans plataformes i fins a quin punt les plataformes com Netflix estableixen els criteris que han de tenir les pel·lícules, és a dir, si limiten d'alguna manera la creativitat dels directors. Què n'opines?
Jo diria que limiten bastant perquè ells tenen una plantilla molt ben feta per del que volen, concretament a nivell cinematogràfic i a les seves plataformes. Aquesta setmana Nini Moretti, que estrenava nova pel·lícula, feia una crítica radical d'aquest tema, no? Perquè no sé si ha tingut l'experiència de reunir-se amb la gent de Netflix perquè li patrocinin, no? o li paguin, no? aquesta mateixa pel·lícula que s'ha estrenat, no? Però sí que és veritat que ells tenen un disseny del cine que volen fer, i Netflix el que sí que fa paral·lelament és oferir a grans directors o directors amb ja un cert nom que puguin fer la pel·lícula que ells volen. Ho han fet a l'Alfonso Cuarón, ho han fet als darrers temps amb un munt de directors, sobretot per tenir prestigi dintre la cadena, perquè no diguin allò de que Netflix és un batibull de productes absolutament de tot tipus i molts d'ells de baixa qualitat, no? I així se'ls poden, d'alguna manera, dir no, nosaltres tenim la darrera pel·lícula de Guillermo del Toro, i l'hem produït per nosaltres, no? Però evidentment que elles tenen la paella pel mani, el fet que la vaga de guionistes i directors i actors actualment un dels màxims interlocutors que està a les reunions i que marca el pas és Netflix com a empresa, com a propietaris, indica clarament per on van els tiros.
Veurem quin futur ens espera també en el món del cinema. Pepe, per cert, has pogut parlar amb J. Bayona després que es conegués aquest anunci de la seva pel·lícula?
No, tampoc l'he trucat. Vaig parlar el dia següent de veure la seva pel·lícula, ara fa ja quasi un mes, i el vaig felicitar i vam estar quasi mitja hora xerrant sobre el que vaig veure, i ara no hem tornat a parlar, perquè prou feina tindrà aquest dia rebent tota la quantitat de, en aquest cas, de missatges que segur que està rebent de felicitació.
Doncs, Pepe Nieves, ha estat un plaer, com sempre, escoltar-te. Periodista, recordem, especialista en cinema, al capdavant de la Claqueta, aquest programa de cinema Radio Marca. Moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada, i tant de bo ens puguem tornar a sentir ben aviat doncs, per celebrar algun triomf del J. Bayona. Moltíssimes gràcies, Pepe.
A vosaltres, que vagi molt bé.
Bona tarda.
Radio Estel.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust de cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Cuando te hablen de amor y de ilusiones, y te ofrezcan el sol y el cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado.
Molt bona tarda, Maria Vescomte.
Bona tarda, Mercè. Què tal?
Cançó de capçalera de la secció.
Sí.
Xabela Vargas.
La Xabela Vargas, què et sembla?
Per què?
Doncs mira, finalment he triat aquesta cançó després de donar-hi bastantes voltes. També he fet algunes enquestes a grups de WhatsApp d'amigues. Sí. I finalment m'he quedat amb aquesta perquè sento que ara per ara és la que més em representa. Per una banda, volia que fos una dona, aviam, no era una condició obligada, però en uns 80 tants per cent m'agradava que fos una dona la que em donés pas. Per altra banda, estem en una ràdio i què millor que en una ràdio per honrar una figura tan gran de la música i la cultura com és Xabela Vargas. I finalment, i potser el que li dona més sentit, és que és una dona que sabia expressar molt bé el patiment, el dolor, la desolació, no solament en les lletres, sinó com les interpretava. Aquella veu tan trencada seva, Mercè, tan característica. I jo crec que el bonic, quan connectes amb una cançó, amb un tros, doncs, per exemple, d'una poesia, no?, és que aquella sensació que tu fas una mica teu, no t'ha passat mai que escoltes una cançó i dius, ostres, sembla que aquesta cançó l'hagin escrit expressament per mi, avui, per això que m'està passant concretament.
I que no sembla que sigui la primera vegada que l'escoltes.
Exacte.
Que l'hagis escoltat tota la vida, però realment és la primera vegada.
Exacte. Doncs això una mica és el que em passa amb aquesta cançó. I, per exemple, quan diu «I si quieren saber de mi pasado», és preciso decir otra mentira, perquè, Mercè, com tu bé saps, jo durant els primers anys, després de l'intent de suïcidi, doncs ho amagava, no era capaç de dir la veritat.
Ens pots posar un exemple, Maria, d'això que dius?
Sí, jo recordo que la versió oficial era que jo havia tingut un accident de trànsit, concretament de moto. I recordo un dia estar al vestuari de la piscina, perquè anava a fer unes classes d'aquagym per intentar, doncs, bueno, que les lesions, intentar millorar-les, o si més no, que no empitjoressin, i de cop dos dones, amb bona fe, però no, se'm van acostar, i com que criden una mica l'atenció les cicatrius, no? Ostres, i com t'ho vas fer? I jo, amb un accident de moto. Ja és molt incòmode perquè estàs dient una mentida i ets conscient que estàs dient una mentida, no? I elles van continuar. Ja, però com? Però conduïes tu? O anaves darrere? I què va passar? Vau xocar? Us vau saltar un semàfor? Etcètera.
I què va passar al final? Vas dir la veritat?
Doncs vaig començar a suar molt, ho vaig passar molt, molt malament, i vaig intentar resoldre-ho de la millor manera possible, que de fet també té una part de veritat, i vaig dir, mira, és un episodi molt traumàtic i la veritat és que no m'agrada estar parlant d'això ara. I elles, evidentment, van reaccionar molt bé. Ah, doncs sí, tranquil·la, tranquil·la, i ja està. I així es va acabar. I pel que fa a la cançó també, Mercè, per rescatar el tema de la cançó, es diu Un mundo raro.
És que t'anava a preguntar el títol, no? Un mundo raro.
Un mundo raro. I ja em diràs, qui mínimament sensible o qualsevol dels que estem, de les que estem aquí avui, ara, no hem sentit en algun moment que què faig jo en aquest món tan hostil, no? És un món estrany, a vegades. I així em sento jo, i sé que així se sent moltíssimes persones, també.
Bueno, hem repassat una mica també,
sí,
no? La figura de...
De la Xabela.
Que serà una clara protagonista en l'espai que compartirem amb la Maria.
Si més no, avui, mira, avui volia que hi fos, no? La seva peculiar manera de cantar, com dèiem, les seves lletres tan sentides, Mercè, i com ho vivia, no? I com segueix transmetent encara a dia d'avui aquesta passió, perquè jo, de fet, no m'ha caigut la llàgrima, però m'he emocionat molt.
T'has emocionat a l'escoltar-la,
al sentir-la, ara,
eh?
Sí, perquè, aviam, al final l'escolto moltes vegades, però escoltar-la aquí, en una ràdio, parlant d'això, doncs crec que és un moment important. És un moment important per mi i per moltes persones, i, bueno, és emocionant, sí.
És emocionant, Maria, i saps que m'ha agradat molt ara que dius... Jo et deia, l'has escoltat, i tu m'has respost, l'he sentit. I és que és això, no?
Ah, clar, exacte. Estàs molt atenta, Mercè, al que dic. Molt bona, sí, sentir, exacte.
Vull sentir-te,
sí,
no? I és potser també el poder de la música, no? Moltes vegades que donem un pas més, no? I potser en aquells moments de patiment... notem la seva escalfor, no sé, eh?
Sí, pot ajudar i pot acompanyar, això està claríssim. I, de fet, una mica obrim aquest espai també per convertir-nos una mica en acompanyants de les que estiguin patint, de les que ens necessitin escoltar.
I ara dius també, necessitin escoltar, i també des de la veritat, no, Maria?
Sí.
Perquè és una mica també el sentit de la cançó, no?, de Xabel Navarres, aquesta veritat. Parlar des de la veritat.
Exacte, parlar de la veritat. De fet, ella té una frase, si em deixes, vull dir que ella era una dona molt bohèmia i molt rebel, i que per això també l'he triat.
T'agrada.
Molt rebel, sí. De fet, Mercè, sabies que va ser la primera dona en posar-se uns pantalons per pujar a un escenari a Mèxic?
No ho sabia.
Això diu molt, i també és la primera que es va atrevir a cantar el seu amor per altres dones. I llegint l'altre dia, buscant informació seva, vaig rescatar una frase d'una entrevista a La Vanguardia que m'agrada molt, que va dir ella: "Cuando eres verdad, te impones." I d'aquí ve el que tu em comentaves de la veritat, no?
Perquè amb la veritat és que arribaràs a tot arreu. No,
sí, això sé que és una frase que t'agrada molt, i és que és veritat que jo miro enrere, no?, i els primers anys estar sostenint una mentida, una cosa que realment no havia passat, no em portava enlloc, i més aviat encara consolidava més aquest sentiment d'inseguretat i malestar, que no és just, perquè, aviam, jo venia de passar una època d'ombres aterridores, i a sobre em mereixo seguir encara a l'ombra per si de cas no em jutgin, per si de cas no em senyalin, per si de cas no se'n riguin de mi. O potser el que em mereixo és l'abraç, l'abraçada, l'acceptació, l'escalf, que totes ens mereixem en qualsevol moment de patiment o d'enfermetat.
Clar, aquesta abraçada que et refereixes, Maria, hi és realment? O sigui, tothom hi és quan...
No, la veritat és que no. I avui encara costa moltíssim. I pensant en això que dius, potser el que vaig fer de no dir la veritat al principi és el més adequat, entre cometes, perquè socialment no estàvem gens preparades. I potser això encara m'hagués comportat més patiment. En tot cas, Mercè, el resum o missatge que volem llançar és que qualsevol persona que pateixi, formi part del col·lectiu que sigui, no mereix fer-ho ni en silenci ni en soledat. Tant de bo no haguéssim de patir.
I arribats a aquest punt, Maria, perquè deixeu-me explicar que la Maria Vescomte estarà amb nosaltres cada 15 dies aquí al Fabricació Pròpia, i serà la veu d'aquest acompanyament. No sé si ho dic bé així, Maria, no? D'aquesta abraçada, no? Ens explicaràs, doncs, tot el que passa al nostre voltant, com el patiment mental, no? A dia d'avui se'n parla, Maria, perquè abans no se'n parlava.
Sí, hem com obert la caixa. És com si haguéssim obert la caixa i ara comencen a sortir coses, però tot just hem obert la caixa.
I tot just hem obert la caixa, què va fer que tu obrissis aquesta caixa? O sigui, que diguessis, començo a parlar. Què és el que t'ha fet canviar d'opinió, no? D'aquella pregunta, d'aquelles preguntes, no? D'aquelles persones, no? A la piscina, que, com tu bé deies, amb bona fe, no? Et deien, i com tu has fet això? Com t'has fet aquestes senyals?
Doncs mira, Mercè, és curiós perquè no ha estat gens preparat ni orquestrat. És a dir, ha estat el resultat d'un trànsit absolutament orgànic i natural. És a dir, com bé deies al principi, no? Ho amaguem, l'objectiu és recuperar-se, a tornar a treballar el més aviat possible, que així va ser, al cap de dos llargs anys vaig poder tornar a treballar i, evidentment, també em vaig trobar un lloc de feina diferent, perquè en dos anys tot canvia,
tot canvia,
el món canvia, no? I això també és un xoc, que poc se'n parla. I bé, aleshores estava molt centrada en, com ens marca el sistema capitalista, no?, de tornar a ser productiva, produir el màxim, treballar i que tot tornés a ser com abans. Però res torna a ser com abans, Mercè, perquè abans era abans i ara és un altre moment i tu tampoc ets la mateixa. I no sé, potser a partir d'aquí em va anar venint al cap la idea i crec que fa dos anys TV3 va fer una marató dedicada a salut mental i parlaven del tema del suïcidi i em van contactar per si volia donar la meva opinió,
el teu testimoni,
el meu testimoni, i a partir d'aquí, a poc a poc, s'ha anat convertint una mica, és curiós, perquè s'ha anat convertint, jo ho visc, com un procés d'apoderament, és a dir, el que abans em feia estar a la cova,
sí,
és simbòlic, no? Metafòric, a la foscor, ajupida, ai, que no ho sàpiguen, ai, que no se'n riguin, ai, què diran? Ara és dir, pues sí, aquesta és la meva història. Evidentment no estic orgullosa, però és la meva història. I aquí estic jo i aquí estan les meves cicatrius.
Uau, Maria. Uau. Bé, avui amb la Maria Vascompte volíem fer aquesta presentació, no?, de qui és Maria Vascompte i del per què estarà amb nosaltres a la fabricació pròpia de Ràdio Estel. Què ens proposaràs en aquest espai? Què passarà cada 15 dies?
Doncs, Mercè, a mi m'agradaria que tinguéssim un espai on poguéssim donar veu a les persones que vulguin venir o que vulguin participar, que pateixen, i parlar de patiment mental i de salut mental en general, i sense ser pretensiós, però seria magnífic poder-nos convertir en un espai on la gent senti que l'abracem i l'acompanyem i l'entenem.
I ara ho has dit tu bé, l'entenem, perquè potser a vegades, no sé si tu et dona la sensació, és que, ai, a veure, com ho explico això? No és que no entenguem, Maria, però si jo ara et dic, Maria, fas vida normal?
Buah, aquí tindríem, clar, un debat molt gran. Què és normal? Això per començar. Però pel que ens marca el sistema, jo ara, a dia d'avui, no puc fer vida normal. I també a causa de les meves lesions físiques. Per tant, no ho puc fer.
I a nivell personal, em refereixo, no? Per exemple, quan et van plantejar fer aquest espai, tu ens vas dir, sí, compromís, no?
Ah, sí, però em costa molt. Primer, perquè tinc un gran sentit del respecte amb totes les persones que treballo o del que em proposen, no? I, per tant, doncs em crea respecte després perquè connecto amb com jo sóc, que sóc una persona doncs amb un sentiment de poca valia, no?, amb una autoestima molt baixa, llavors tot això em genera un conflicte i uns nervis. Jo crec que és una mica el que li passaria a tothom, però una mica més exagerat, més intens.
Més intens.
Més intens. Tu potser estaries a 50 i jo estic a 120, saps? Per dir-ho d'alguna manera.
Com hauria de ser? Maria, ja en parlarem, eh? Però, clar, perquè moltes vegades la pregunta que potser ens fem, no?, la gent que al voltant, quan hi ha un problema, o un problema... Un problema, deixem-ho així.
Val.
Com hem de reaccionar la resta, no? Perquè, uf, jo crec que aquesta també és la gran pregunta que t'hauran fet, no?, tantes i tantes vegades. Com es pot ajudar?
un problema en general. Doncs ara, amb això que em dius, connecto una mica amb la idea que parlàvem l'altre dia, que em deies, sí, però això què és això exactament de col·lectivitzar? Doncs jo crec que el sistema capitalista que dèiem abans, que tendeix cada vegada més a l'individualització, doncs una mica al contrari, fer nostres el patiment de les altres. És a dir, hi ha un problema, doncs el primer, jo t'escolto, què et passa? No?
Vull dir, fàcil, no?
A vegades és... jo puc tenir un problema i sé que tu, com a Mercè Raga, el problema en concret potser no me'l pots resoldre. Però escolta, que em truquis i que em diguis, escolta, Maria, tranquil·la, t'entenc, això és normal, etc etc etc. Doncs...
és aquest punt, no?
Exacte, sembla molt normal, però no sempre ho tenim, aquest acompanyament.
No, no, i en parlarem, d'aquest acompanyament, perquè, sens dubte, és vital. De fet, Maria, si vols ja anar per anar acabant, el passat dimarts vam repassar xifres realment esfereïdores, no?, al voltant del suïcidi.
Sí, Mercè, sembla que fem una mica de sumari de la setmana passada. Moren per suïcidi 11 persones al dia a Espanya. És a dir, el dia d'avui 11 persones moriran per suïcidi. Les morts per suïcidi han augmentat l'any 2021 respecte al 20, un 1,6%. També vam parlar del Pla Presc, la prevenció del suïcidi, que s'hauria d'implementar. Hi ha moltes entitats que demanen que s'implementi un pla a nivell de l'estat espanyol. Vam trencar un mite. S'ha de parlar de suïcidi, s'ha de parlar de malestar i s'ha de parlar, en general, de tot. Això lligaria amb la idea de col·lectivitzar el patiment, que dèiem,
que deies,
no?, que és compartir-lo i sostenir-lo entre totes. Els mitjans, n'heu de parlar amb cura, sobretot quan parleu específicament de suïcidi. Com fer-ho? Pues us podeu emparar en el Decàleg de la Niña Amarilla, que és una ONG per la prevenció del suïcidi des de la comunicació. I tenen un decàleg molt interessant de com s'ha d'informar. I per acabar, recordar telèfons per totes aquelles persones que en qualsevol moment, de nit o de dia, creguin que necessiten ajuda i es sentin al límit, el 024. És una línia telefònica per atendre aquest tipus de qüestions. També tenim el 112 i el 061. I si ho preferim, el telèfon de l'Esperança, el 717-003-717.
Gràcies.
Gràcies a tu, Mercè.
Ens veiem d'aquí 15 dies.
Ens veiem.
Ja tens del cap a veure de què ens vols parlar?
Sí, vull portar una entrevista, però encara no m'han confirmat, així que us deixo
així una
amb
mica...
les ganes. Sí, no faig spoiler.
Però ens acompanyaràs.
Sí.
I ens parlaràs d'aquest patiment.
De moment,
no?
Sí, exacte.
Aquest, com podem acompanyar el patiment i sobretot sortir-ne'ns.
Ho intentaré, Mercè, ho intentaré.
Maria Bascompte, com deia, ha estat un plaer, de debò, aquesta estrena al Fabricació Pròpia. Cuida't moltíssim i fins aquí 15 dies.
Moltes gràcies.
Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir...
De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia.
I anem fent camí cap a les 4 de la tarda. Ja sabeu, doncs, que aquí el Fabricació Pròpia dedicarem els dimecres a aquesta part del programa a parlar, doncs, de projectes també socials. I aquest projecte que ens parlarem tot seguit, tenim uns minuts, ens ha cridat molt l'atenció. Es tracta de Serious Games Lab, la primera incubadora de gamificació en salut de Catalunya. I és que per conèixer més de prop aquesta iniciativa saludem a aquesta hora en Joan Francesc Banyó, que és director de Game BCN i responsable de Serious Games Lab. Joan Francesc, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Què tal, Mercè?
Jugar és sanador?
Com?
Jugar és sanador?
I tant, i tant. I tant.
I explica'ns una mica, qui és un Serious Game?
Doncs mira, un joc seriós, o Serious Games, com bé dius, al final són jocs aplicats. Normalment, els casos que més coneixem, no?, més tradicionals, estan aplicats a la salut o a l'educació. ¿Vale? És a dir, amb tot aquell coneixement que tenim, la part de gamificació, no?, de jocs, sí, aplicar tot aquest coneixement a, doncs, teràpies sanitàries o a millorar temes educatius, etc.
I aquest seria una mica l'objectiu, no?, entenc, Joan Francesc, del Serious Games Lab, aquesta incubadora de jocs?
Sí, exacte. La incubadora, bàsicament, és... vam fer una crida, no? O sigui, a nivell de què és o com va funcionar això, vam fer una crida amb diferents reptes, de la mà de Bellvitge vam decidir, que és un dels partners, vam decidir quins reptes tenen a dia d'avui, a nivell sanitari, que els hi aplicaria perfectament el tema de la gamificació, ho vam llançar, vam fer una crida a nivell global, que s'apuntessin doncs, aquells projectes que anirà treballant i que creien que nosaltres els hi podíem ajudar amb tot el nostre coneixement de gamificació.
Clar, Joan Francesc, de quina manera el joc pot millorar la salut dels que juguen? Explica'ns-ho, això.
Doncs de moltes, és a dir, hi ha moltes... Mira, et posaré un cas, no?, d'un dels casos que han entrat, dels projectes que han entrat, doncs és un projecte de narrativa, vale?, que és una novel·la visual interactiva que al final està creada i enfocada als adolescents. Vale? Combina la narrativa amb eines educatives per tal, amb l'objectiu d'enfortir l'autoestima i la gestió emocional, les habilitats per estar, per exemple, segur quan treballen en línia. No? Hi ha una certa edat, entre els 12 i els 18 anys, sí, per exemple, no?, que els nanos, en general, juguen molt. No? Estan, és quan comencen a penetrar més als jocs en línia i totes les... Llavors, tot aquest món tan global, doncs, per enfortir-los a nivell d'autoestima, però també això, estar informats, que estiguin més segurs, que sàpiguen de què va tot això. I tot això nosaltres, clar, ho aportem a través de l'experiència en gamificació que tenim.
Clar. I en quina fase del projecte us trobeu ara mateix, Joan Francesc?
Doncs mira, vam fer el llançament de la crida i vam fer la selecció a finals d'agost, ara ja hem fet algun punt i ara comencem ja les mentories.
Aquestes...
Auditoria, sí. Ara comencem mentories.
Val. Per tant, entenc que... O sigui, ja heu començat a aplicar als hospitals?
No. Ara, és a dir, nosaltres el que fem és això, és una crida de projectes que eren, doncs, que estaven treballant, no? Hi ha empreses que treballen, hospitals que treballen en col·laboració amb empreses i treballen projectes. Acostuma a passar que, per exemple, els hospitals, doncs, això, tenen un coneixement molt, molt acadèmic, perquè ens entenguem, i pràctic alhora, però no de gamificació. Llavors, sempre, quan ens vam apropar a l'inici... a Bellvitge, clar, ens van rebre amb els braços oberts, perquè deien, ostres, ens sembla genial, perquè és una part que és molt interessant per nosaltres, però és desconeguda al mateix temps.
Uh-huh. Mira, Joan Francesc, perdona que et talli, perquè res, ens queden pocs minuts, però ens acompanya la Maria Vescomte, també aquí a l'estudi, que estàvem conversant ara amb ella aquí al Fabricació, i et vol fer una pregunta, Maria, no?
No, és que... Hola, què tal? Com estàs?
Què tal?
Què tal? Que et trobava molt interessant, i jo, malauradament, he estat en etapes llargues als hospitals, i ostres, se m'ha encès una llum de dir que interessant que això es pogués fer realitat, perquè al final en un hospital les hores passen molt lentes i és molt avorrit. Estaria molt bé.
Sí, sí. I també hi ha molt... No només això, no només per part d'entreteniment, sinó moltes vegades és també per part d'engagement, no sé com dir, saps? Sí, és a dir, la gent de vegades deixa les teràpies, deixa els tractaments,
sí, sí.
I és una llàstima. Llavors, si tens aquest coneixement de gamificació on, no sé, pots aportar que si aconsegueixes X fita li dones algun tipus de retorn al jugador, bueno, al pacient en aquest cas, saps? O sigui, tot aquest coneixement que nosaltres tenim de retenció de vegades, doncs això, clar, no només és a nivell d'oci, sinó és també de poder acabar teràpies, saps?
És impressionant el que esteu fent, no, Maria?
Molt interessant,
està molt bé.
Semblat, sí.
Aquest projecte que ens ha parlat avui en Joan Francesc Banyó, director de GameBCN i responsable del Serious Games Lab. Com us podem ajudar? Us podem ajudar d'alguna manera, Joan Francesc? O com podem saber més d'aquest projecte?
Bueno, nosaltres a través de les xarxes, si voleu estar al corrent, a través de LinkedIn i Twitter i totes les xarxes, anireu veient com va avançant el projecte. I a nivell d'ajudar-nos, jo crec que ja ens ajudeu prou fent aquesta entrevista i fent, no? O sigui, donant comunicació. Al final, això, quanta més gent ho sàpiga, doncs més projectes tindrem i més impactarem a la societat, que al final és el que volem, no? Poder impactar, poder millorar i poder que tothom es beneficiï o quanta més gent possible es pugui beneficiar d'aquestes mentories que fem.
De moment jo entenc que, i mira, ja ho hem de deixar, però és que et faríem més preguntes, Joan Francesc, però la rebuda ha estat bona, és a dir, el projecte, tant als hospitals com als pacients, vull dir que estan encoratjats i motivats perquè això tiri endavant, no?
Sí, de moment els pacients encara no hem... És a dir, encara no, ara estem treballant amb les empreses,
sí,
que treballen, no? Que ja han fet alguns tèstings amb pacients, però estem millorant el producte, no? I els hospitals, clar, ho han rebut excel·lentment, perquè és el que et comentava, no? O sigui, és una vessant que ells desconeixen, però que saben i són conscients que és vital.
Doncs ens quedem amb aquest missatge. Joan Francesc, moltíssimes gràcies per haver-nos-ho explicat avui al Fabricació Pròpia. Una abraçada ben forta.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
I Maria Vascontà, gràcies també.
Gràcies a tu.
Per aquesta mitja hora aquí al Fabricació Pròpia. Nosaltres arribem al punt de les 4, fem una petita aturada, ens posem al dia amb els principals titulars i a la tornada avui fem el cafè amb Lluís Soler.